Bona tarda. Els vots majoritaris del grup de Junts i Esquerra han fet prosperar aquest matí el primer tràmit d'un pressupost municipal que aspira a salvar en breu el dèficit financer. Amb el vot contrari de tota l'oposició, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha retret als partits la manca de suport quan l'Ajuntament està tutelat econòmicament per la Generalitat. Jaume Buscallà, president del grup Sisquella, és des de mitjans de novembre el nou president del Sant Cugat Comerç. Aquesta nova etapa arriba després de la gestió d'Aida Fernández, que ha encapçalat l'associació des del 2016. En una entrevista al magazín Faves Comptades, Buscallà ha explicat que una de les principals fites per a la nova junta és augmentar els comerços que en formen part. La tarifa de l'aigua serà un 5,95% més cara a partir de 2025 a Sant Cugat i la resta de 22 municipis on opera Aigües de Barcelona. Això ho ha aprovat el ple del Consell Metropolità de l'AMB. En xifres absolutes, això suposa que el rebut mensual de l'aigua s'incrementarà 1,5 € de mitjana. La banda de música santcugatenca Árboles Amarillos col·labora amb l'anunci de la Grossa de Cap d'Any. El grup està format per diversos membres del Centre Ocupacional Taller Geroni de Moragas i persones adultes amb diversitat funcional intel·lectual, malaltia mental i trastorn de l'espectre autista. Parlar també des del Faves Comptades amb Ismael Guzmán, que és psicòleg del Taller Geroni de Moragas. Una notícia també i un vídeo d'aquest anunci que no es poden perdre. www.cugat.cat. El clàssic de Tennessee Williams, El zoo de vidre, aterra al Teatre Auditori aquest divendres a les 7 de la mà de Perla el 29 i amb Laura Conejero com a protagonista. El text és el retrat d'una família que pateix les conseqüències del crac del 29 als Estats Units i que intenta sobreviure com pot mentre té la mirada posada en un futur esperançador. El muntatge té una durada d'una hora i 40 minuts i el preu de l'entrada general és de 30 euros. La policia local, d'altra banda, també avui és notícia que ha detingut aquest dimarts al vespre un veí de Molins de Rei a la Floresta. El jove de 24 anys s'havia robat el passat mes de juny una moto. La intervenció s'emmarca dins l'operatiu per la convivència de la policia local i els Mossos d'Esquadra als espais públics de la Floresta. El detingut passarà pròximament a disposició judicial. Res més per ara. La informació torna d'aquí una hora a la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
De la tarda, 3 minuts. Anem amb la informació de servei fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs a banda de les aturades habituals a aquesta hora en aquesta xarxa viària que envolta Barcelona, volem repassar dues incidències. Un accident que s'ha produït a l'autovia A2, al tram d'Abrera. Ara queda un carril tallat en sentit Lleida. Hi ha aturades encara importants, uns 5 quilòmetres entre Castellbisbal i Abrera. Aquests 5 quilòmetres de retencions, com et deia, autovia A2 i en sentit Lleida. Un segon accident, en aquest cas a l'autopista AP7 a Gelida. Hi ha un carril tallat en direcció sud, això vol dir en sentit Tarragona, i aturades també aquí d'uns 3 quilòmetres entre Castellví de Rosanes i Gelida. Com et deia, en aquest cas, accident a l'autopista AP7 a Gelida, sentit sud, sentit Tarragona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. Bona tarda.
Bona tarda.
I pel que fa al transport públic, anem fins al Transmet. Daniel Cáceres.
Què tal? Molt bon dia des del Transmet. Doncs en aquests moments destaquem que amb motiu de la convocatòria de vaga s'han establert serveis mínims al servei de bus de TMB, AMB i busos interurbans, concretament del 40% en hora punta i un 20% per la resta del dia. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona, funciona amb normalitat i no hi destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
La nostra convidada d'avui és nascuda al Prat i ha estat boxejadora durant 12 anys, però durant el febrer de 2023 tot va canviar a causa d'una malaltia que la va obligar a deixar la seva passió. Ara es defineix com una persona nova i a poc està aprenent a ser una nova versió de si mateixa. Qui la coneixen bé són els nostres companys del Prat Ràdio i per això saludem ja en Jonathan Marín. Bona tarda.
Bona tarda. La protagonista d'avui és l'Andrea Laseras. La pretenca es va veure obligada a deixar la boxa federada perquè li van detectar un tumor benigne a principis de l'any passat. A partir d'aquí comença una d'aquestes històries que ens farà que ens exposi una mica la pell de gallina. Andrea, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem per l'inici. Abans de parlar del que has viscut en aquest darrer any, parlem dels teus inicis com a esportista, per poder conèixer-te una mica millor. Com comences a la boxa?
Doncs jo vaig... jugava a bàsquet amb les meves germanes. L'únic que... era a l'escola i tenia, 16 anys i la competició va acabar. Llavors, a mi sempre m'ha agradat molt competir i una mica em va dir, vine a provar a fer boxa. I vaig anar, i des de llavors no vaig parar. Vaig començar a entrenar amb ell i fins ara, fins que l'any passat vaig haver de parar una mica.
Quin tipus de boxejadora eres?
Doncs a mi m'ha agradat sempre... en el món de la boxa es diu fajadora, que és rebre cops però a la vegada respondre. Era jo bastant...
Eres de prendre la iniciativa sempre?
Sí, total.
Tu no esperaves
el teu contrincant.
Jo et marco el ritme. Si després em guanyes, m'has guanyat. Però jo no t'aniré a esperar, no?
Sí, exacte. La forma física. Jo li donava molta importància a això, a la forma física.
Amb quina edat comences?
Als 18 anys.
I a partir d'aquí, quants anys estàs fent boxa?
Doncs fins ara. Vaig començar, de fet, als 17, però ja quasi als 18. Fins ara, fins a la data.
Tenies alguna fita o algun objectiu que volies aconseguir com a boxejadora que tu et plantejaves, o almenys quan vas començar?
Doncs el meu somni era ser professional. Jo deia que havia de ser professional. L'únic que, vaig començar en amateur, anàvem fent campionats i demés, fins que amb l'arribada de la pandèmia, clar, aquí anava jo a passar professional, però clar, la pandèmia no es va poder i es va allargar una mica. Després va ser quan vaig debutar en professional, però només vaig fer un combat, perquè ja després vaig tenir la lesió aquesta i ja no vaig poder continuar. Però el meu somni el vaig fer realitat.
El vas assolir.
Sí.
Una carrera, Andrea, que canvia a partir de l'any passat, i més concretament el mes de febrer. A veure, explica'ns com va començar tot. Tot va començar amb una revisió mèdica, l'habitual, no?, a la teva professió.
Sí, doncs, quan ets professional, cada any has de fer una revisió mèdica. I, en aquesta, de l'any passat, va sortir que tenia, un neurinoma de l'acústic, que és això que has dit abans, un tumor benigne al cerebelo. I, em van dir que no podia tornar a competir ni, a entrenar, sí, però sense contacte. I, aquí ja... canviar tot, però tota la meva vida, perquè, clar, vaig tenir que deixar la boxa. Vaig estar uns mesos sense fer res, perquè estava, imagina't, era molt, molt dur.
Clar, quan reps la notícia, suposo que aquí...
Sí.
Ganes de... O sigui, no tenies ganes de res.
De res, clar, de no fer res. Però amb els pares, amb la família, les germanes... vaig intentar, cada cop... però van passar 2-3 mesos que jo, no era persona. Fins que la meva germana, una de les germanes, fa crossfit i em va dir, vine. M'ho va dir molt, fins que vaig dir, he de fer alguna cosa. I, això, el que deia abans, que jo sóc de tirar i, no podia continuar plorant a casa perquè només...
Sí, perquè això no arreglaria res.
Clar,
encara que és fàcil dir-ho i no tant després fer-ho.
Ja, però, vaig començar i, em vaig enganxar, clar. Perquè com sóc, d'entrenar, de tirar... disciplina i constància. Llavors vaig estar amb el crossfit fins a setembre, que vaig haver d'operar-me.
Comentaves, al febrer és quan et donen aquest diagnòstic, és quan fas aquesta revisió. L'operació, quin moment, quan t'operes
i una miqueta què és el que passa després.
Vale, doncs m'opero el 27 de setembre, o sigui, vam esperar uns mesos des de que ens van donar la notícia, i al setembre m'opero d'aquest neurinoma. L'únic que, bueno, a les poques hores pateixo una hidrocefàlia.
Estan a l'hospital, no?
Sí, 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 estava ingressada, encara no... Pues sí. De fet, jo no me'n recordo de res. Però després de l'operació vaig patir això, una hidrocefàlia, que és una acumulació del líquid cerebroespinal. Bueno, és un líquid que s'acumula al cerebel, no?, en aquest cas. I, bueno, amb això van haver de treure'm una miqueta de base cranial, perquè el problema és que el cerebelo s'anava inflamant. Uh-huh. Llavors no el podien retenir. Bueno, em van inducir al coma i, bueno, per sort van agafar a temps una hemorràgia interna que vaig tenir també, però, clar, el problema és que el cerebel es va quedar molt afectat i...
Si no t'agafen aquesta hemorràgia a temps...
No ho ha preguntat. No ho sé.
Vale.
Jo millor no pregunto. No ho sé. També vaig dir... I si no m'hagués superat... Bueno, així, tampoc li dono voltes. Ha sigut així, ara hem de tirar cap endavant i ja està. Uh-huh.
Com comentaves, t'han d'induir en un coma. Aquí, més o menys, que estàs vora un mes i mig, aproximadament.
Exacte. Sí, estic un mes i mig, després vaig estar dos mesos més a la UCI, que jo, bueno, no me'n recordo de res, no responia a estímuls, llavors era, bueno, el que va ser més complicat, però, bueno, ja et dic que amb la paciència de tots els metges i enfermers, però sobretot de la meva família, bueno, pues, poquet a poquet he pogut anar avançant.
Mm-hmm. Hem de dir que en aquest temps que estàs a la UCI, estaves en bastant limitada, podríem dir, gairebé en un estat vegetal, no?
Sí, sí, sí. De fet, bueno, no parlava, no menjava... Bueno, és que no em podia moure. Vaig perdre la part esquerra del cos, llavors no podia caminar, vaig estar un mes amb cadira de rodes... Bueno, fins que vaig dir, això ho deixem.
I de tot això no tens records? O d'aquesta etapa una mica sí?
Potser em vaig despertar al novembre, bueno, que ja era una mica jo al novembre... Tot i així encara no me'n recordo. Novembre, desembre, no me'n recordo. Al gener, febrer, tinc records, perquè veig fotos o vídeos i dic, ai, això em sona. I tinc algun record de les germanes, dels pares, fent-me exercicis a les cames, als braços, però em costa molt recordar.
Mm-hmm. A partir de quan, de quina data, comences ja a recuperar certa mobilitat, a abandonar aquest estat vegetal?
Potser ja seria cap al març o maig, que encara em queda molt de treball. O sigui, jo ara vaig sola pel carrer, que per mi ja és un món, i estic molt contenta, però sóc conscient que em queda molt, molt camí. Però sí, potser ja cap al maig o al març ja vaig començar una mica a ser més persona.
Mm-hmm. I aquells mesos previs a ja començar a recuperar, que podríem dir que són entre el gener i el febrer, també com recordes aquella etapa i...
Sí, aquí la veritat és que jo era una mica... Bueno, que jo deia, mare meva, això no podré recuperar. I a dia d'avui em costa creure, no?, que podré recuperar-me. O que sí, que pugui ser l'Andrea que era fa un any o dos anys. Ho veig difícil, però... sobretot amb la família, que estan molt a sobre de mi... repetint-me, no? Doncs mira com vas millorant i tal. I és veritat que veig vídeos ara entrenant de fa 3 mesos i em veig ara i dic, home, ostres, doncs sí que he millorat. Uh-huh. Sí.
Una part clau de la teva recuperació és quan vas entrar a l'Institut Goodman, que és un hospital especialitzat en el tractament mèdico-quirúrgic i és una rehabilitació integral, fa rehabilitació integral a persones amb lesió medular. Aquí, en aquest Institut Goodman, aquí quant de temps estàs i en quin moment entres i quan surts?
Doncs aquí, de Bellvitge, d'estar ingressat allà a Bellvitge, em passen aquí a la Goodman, al desembre, el 18 de desembre vaig arribar. I estic ingressada fins al principi de febrer. No recordo la data, però vaig estar això, un parell de mesos. I després sí que vaig estar... Bueno, anava cap a la Goodman, però dormia a casa. Venia una ambulància i ens portava
cap a
casa.
Anaves a fer exercicis de rehabilitació, no, aquí?
Clar, i allà, doncs... Clar, mentre vaig estar ingressada era tot el dia amb això. Que, bueno, jo a la Goodman sempre els estaré agraïda Per mi, bueno, em van salvar la vida. És un treball que fan que, bueno, és increïble. És clar, estan molt pendents i són moltes hores, però és que hi ha gent com jo i moltíssima gent que estava allà i que està, que això ho necessiten. I la feina que fan és, bueno, per mi és increïble.
Em comentaves fora de micros que algun dels exercicis que feies i que en aquell moment et semblaven gairebé impossible era, per exemple, una pinça.
Clar, és que clar, comences amb coses molt simples i cada cop, si vas millor, doncs es van complicant. Però clar, per mi, apretar una pinça ja era... Bueno, de fet, quan vaig arribar, no ho feia i ni me'n recordo ni de què feia. Però és que em posava en una camilla i allà en peus... Bueno, és perquè tampoc podien fer més amb mi.
Clar.
Amb el temps, doncs sí que vaig anar... Bueno, vaig anar millorant i, bueno, fins que vaig apretar les pinces, que per mi era, increïble.
I també em comentaves, no, el tema de que tu tenies molt clar que en cadira de rodes no volies estar, no? També aquesta força de voluntat suposo que va ser clau.
Sí, exacte. Doncs, bueno, també he sigut sempre així, no? De tirar cap endavant i tal. Bueno, això, la cadira és un exemple, o anar ara pel carrer sola, o, bueno... Són petites coses que abans jo les veia, no, potser ni penses, no?, que algú no podria fer això. Bueno, ara les veig que per mi són reds. Ara es faig i arribo per la nit a casa i dic, mare meva, mira el que he fet avui. I potser és agafar un plat de la taula i portar-lo a la cuina. Però per mi això és, bueno, poquet a poc, no?, però increïble per mi, sí.
Mm-hmm. Deies, a partir del mes de març, abril, més o menys, ja comences a veure's aquestes millores en la teva recuperació. I, ostres, ara, a dia d'avui, que estem en el novembre, com comentaves, doncs, ja camines, la conversació és molt fluida, perquè també em comentaves sobre el micro que fa uns mesos no tenies aquesta conversació molt fluida. Ostres, és com molt ràpida, no? És...
Sí, de fet, jo moltes vegades, la gent, no?, que potser fa molts mesos que no em veuen o anys que no em veuen, i em diuen, ai, és que, bueno, com vas? Vas molt bé i tal. I jo els dic, bueno, paso a paso. I em diuen, però què paso a paso? Vas molt ràpid. Que... Sí, és veritat que, bueno, va molt bé. Potser al principi el canvi és molt gran, ara no és tan gran... Però, bueno, però cada dia...
Cada dia és una passa, encara que molt petita, millor, no?
I tant, sí.
Tu t'ho notes?
Sí, m'ho noto moltíssim. Sí, cada dia sé que, bueno, poquet a poquet, però vaig millor, i això és molt important.
T'estàs adaptant a una nova Andrea de diferents capacitats, podríem dir, perquè segurament aquesta força de superació potser no eres tan conscient fa un any després del que has viscut ara. Que suposo que també a tu necessita, com comentaves, veient les imatges, una mica et sorprens de, ostres, el que he fet. O sigui, no tothom, sí, segurament, ho pot fer.
Que costa molt assimilar que ja no sóc l'Andrea que era abans, que ja no puc agafar el cotxe i anar al gimnàs. Vaig amb la meva germana, no?, per exemple. Bueno, costa fer-se la idea, doncs, que l'Andrea que era abans ja no sóc. Però, bueno, però també tampoc sóc la que era al gener, ni sóc la que seré l'any que ve... Bueno, és això, doncs, anar treballant i cada cop, doncs, ser conscient del que ha passat, assimilar això, que això sí que és el que m'està costant molt, però, bueno, doncs, assimilar que he de treballar molt, he de tenir molta paciència i bueno, tirar cap endavant.
Estem acabant aquesta entrevista i em tiraria molt més de temps parlant, però no m'agradaria acabar sense abans preguntar-te una cosa. Et poses com marques o reptes? Tens algun fixat? D'aquí un any, d'aquí a dos, d'aquí a tres?
Bueno, de moment... clar, sí, les meves expectatives ja no són com eren abans de l'operació. Ara, petites coses ja em semblen un món... I bueno, i això ja em dona molta vida. Però ara tinc un... Bueno, és que com no paro quieta, llavors serà al desembre, a principis de desembre, està el Campionat d'Espanya de boxa, però adaptat. I jo ja he parlat... Sí. I això no t'ho havia dit.
No, això m'ha agafat una mica per sorpresa.
Sí, perquè és molt nou. La setmana passada...
Quina data és? La vull apuntar.
El dia 4 de desembre.
El dia 4 de desembre, doncs...
Sí. El 3, 4 i 5, sí. Al principi vaig dir... Perquè, clar, la boxa vaig... Bueno, Anava algun dia, però em costa molt, perquè el sentiment que tinc per aquest esport, doncs, em fa molt de mal, no? Ara veure'm allà que no puc fer el que feia abans. Però bueno, ara cada cop estava anant més, i ara amb una amiga que entreno sempre, ja ara m'està obligant a tots els dies. Perquè, clar, estem preparant això. Que, bueno, que em van trucar de la federació i em van dir, va, que ens agradaria que vinguessis. I, bueno, per mi, ja et dic, a mi m'encanta la competició, però això no és competir, és tornar a viure. O sigui, per mi, sí, tornar a aquest campionat, poder fer aquest campionat és tornar a viure. Bueno, és increïble, no? O sigui, no t'imagines.
Tornar a viure. Em sembla que és el fermall perfecte per cloure aquesta entrevista. Andrea, gràcies per compartir la teva història amb nosaltres i res, desitjar-te molta sort, que continuïs fent aquestes passes, encara que siguin molt curtetes.
Moltes gràcies a tots vosaltres per donar-me l'oportunitat. Moltes gràcies.
Amb Carme Reverte.
Avui parlem de patrimoni de Terrassa una vegada més i en concret de la Masia i l'ermita de Can Anglada. Com sempre ho farem acompanyats pel Santi Rius, que és creador del blog Records de Terrassa. Santi, bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tothom.
També saludem el Sergi Estapé. Sergi, bona tarda de nou.
De nou, bona tarda.
De nou, bona tarda, clar que sí. Escolteu una cosa, per aquells que tenim curiositat, quan coneixem una mica el territori, situem exactament on es troba la masia i l'ermita de Can Anglada?
Bé, és un carrer que, diguem-ne, no és d'aquells amples i grans que hi passa molta gent, sinó que quasi bé hi has d'anar expressament. Està ben bé dintre del barri de Can Anglada, o sigui, s'ha d'entrar al barri de Can Anglada, i concretament s'ha d'anar pel carrer de Maria de Déu del Mar, cantonada amb la Mare de Déu de les Neus. O sigui, són dos Mare de Déus, perdó, m'has dit Mare de Déu del Mar, Mare de Déu de les Neus. Cantonada una amb l'altra és on hi ha la masia de Can Anglada. Abans es podia veure només la masia i era, diguem-ne, difícil de localitzar l'ermita, però ara, com que el que és la part del jardí li van posar una reixa, ara, quan passes pel carrer, permet observar el jardí i l'ermita romànica que hi ha al costat.
Val. Allò és d'accés públic o no?
És d'accés, perquè en aquest moment hi ha uns serveis municipals de cultura, de manera que s'hi pot entrar. El que passa és que s'ha d'entrar en un horari que estigui obert, que estigui que hi ha gent. Però es pot entrar. Si entreu, dues coses. S'ha d'entrar pel que és el portal d'entrada, el que era el barri. Les masies abans tenien una cosa que deia barri, que és la placeta que hi havia davant de l'entrada a la masia. Doncs aquesta masia conserva el barri, conserva l'entrada, i centre, i trobareu a mà dreta l'entrada a les dependències de la masia, i si seguiu recte i gireu a mà dreta, trobareu el jardinet i l'església. L'església està tancada, a no ser que facin alguna celebració en alguna diada. Però a la masia hi ha aquests serveis municipals. Si truqueu en aquests serveis municipals, us deixaran veure el que és la part més interessant de la masia, que és el celler. És el lloc on s'han conservat algunes de les peces de l'època en què feien vi i oli en aquesta masia.
Abans de deixar pas al Sergi, aquesta masia i aquest servei que ara comentaves, Santi, serveix per donar precisament servei al barri, no?
Sí, també, sí, evidentment. Són serveis, diguem-ne, municipals, que en aquest cas estan oberts a la ciutadania, sí.
Uh-huh. Vinga, Sergi.
Molt bé.
Doncs remuntem-nos a l'època romana, no, Santi, més o menys? O com amb un sarcòfag que ens explica allò del sarcòfag, va.
Sí, a veure, aquesta zona és habitada de fa molt temps. O sigui, no és una zona, diguem-ne, actual o del segle XVIII o XIX, com hi ha en altres masies. Aquesta és una zona que ja porta estant habitada molts segles. I això ho sabem perquè es va trobar un sarcòfag que és de plom. Potser algú recordarà si ha visitat el museu de Terrassa, de la Cartoixa, del castell. És un sarcòfag d'època romana, concretament del segle IV després de Crist. Recordem que l'Imperi Romà no es va acabar al segle I, sinó que va durar uns quants segles. En aquest cas, aquest el tenim del segle IV després de Crist. I es va trobar concretament al carrer Verge de les Neus amb Àngel Rodamilans. I és un sarcòfag molt curiós, molt decorat, a més, porta amb relleu una quàdriga, conduïda per una àuriga, que és el que conduïa les quàdrigues, i un cap femení. Aquest cap femení se li dona la percepció de que segurament és una gorgònia o una medusa, no queda massa clar. En tot cas, la curiositat d'aquest sarcòfag és que l'origen, pel tipus de construcció del sarcòfag i per la manera que està fet a les figures, és d'origen pràcticament segur que és de l'Orient. Llavors, clar, dius, ostres, i a Terrassa ha vingut a parar un sarcòfag romà produït a l'Orient? A l'Orient pot ser, doncs a Turquia, pot ser a Síria, pot ser en qualsevol d'aquests països que pertanyien a l'Imperi Romà en aquells anys. Hem d'entendre que allà, en aquesta zona, doncs, devia haver-hi algú que tenia una propietat, una casa romana, de la qual no se n'ha trobat traces, algun dia potser es trobaran, i que va demanar per l'enterrament d'una persona que devia ser important per ell, doncs un sarcòfag, i aquest sarcòfag, doncs, mira, doncs el va importar, en aquest cas, d'un lloc llunyà, perquè volia, doncs, que fos bonic, fos decorat, i això ve a donar la importància de la persona que devia estar enterrat en aquest sarcòfag.
Anem avançant una mica, com explica una mica com, bueno, aquesta es va construir una església, no?
Sí,
sota la vocació de Sant Cristòfol, però bueno, no va donar gaire, no?
Bueno, a veure, hem de pensar que les masies, moltes masies en aquests espais, diguem-ne, allunyats de lo que és un centre urbà, com podia ser en aquell moment, doncs el poble de Sant Pere o fins i tot el castell de Terrassa, que eren dos poblets petits. Estem parlant, en aquest cas, del segle, des del segle 9, 8, 9, 10, que és quan tenim aquesta primera església, aquests orígens de l'església, dedicada a Sant Cristòfol. I aquestes esglésies normalment es construïen al voltant, lògicament, d'un mas, també, perquè, bueno, doncs, d'alguna manera es feien servir per la pròpia, diguem-ne, propietat, no? Aquesta la tenim, en aquest cas, no sabem exactament l'any que es va construir, però que sí que sabem és que va quedar abandonada. I va quedar abandonada justament en els segles 8, 9 i 10. Això vol dir que aquesta primera església és molt antiga. O sigui, és molt, bueno, és que no podíem dir ni preromànica, segurament és visigòtica, però no queda rastre, eh? Quan es va tornar, diguem-ne, a construir l'església i a remodelar-la, ja és en el segle XI, que és, diguem-ne, la factura que tenim actualment de l'església romànica. Una església que jo he parlat amb molts terrassencs i és curiós perquè hi ha poca gent que la conegui o que l'hagi visitat. Mm-hmm. Quan parlem de que Terrassa té esglésies romàniques, clar, pensem les esglésies de Sant Pere, però no ens ve al cap aquesta església, en aquest cas, doncs, ubicada en un barri com és Can Anglada. No ens sembla que a Can Anglada hi hagi d'haver una església romànica, ens sobta, no? I en canvi la tenim, i és molt bonica.
Em permeteu una cosa? L'estat de conservació, quin és ara mateix?
És bo, és molt bo.
És que jo estic veient una imatge, una imatge que és molt cuca, aquesta església.
És molt mona, sí.
Sí, la veritat és que sí, perquè té una façana que està impecable, vull dir que no sé de quan és aquesta fotografia, però la veritat és que
està tal qual,
fa bona pinta.
Sí, està tal qual, està molt ben conservada. Mm. I és això que dic, que val la pena acostar-s'hi, avui en dia que si està obert, doncs val la pena entrar dintre i passejar pel jardí, però si estigués tancat, com que ja dic, en aquest cas el mur que tenia, que abans no deixava veure l'església, avui en dia és una reixa, permet veure-la des del mateix carrer i gaudir d'una església romànica en un barri que, en definitiva, doncs, bueno, tots coneixem Can Anglada, no? No és un barri on hi hagi unes construccions ni modernistes ni especials, sinó que bé, tots són pisos, no? Llavors, trobar una cosa com aquesta, sobta. I sobte també per la velleta de la és petiteta, però és molt bona.
Mm. Mm-hmm. La masia va passar de mans, va ser masia que Casanovas, després Mas Rovell i arran de la riuada es passa a ser propietat de l'Ajuntament, no?
Sí. A veure, hem de pensar que aquestes masies i aquests espais, clar, van anar passant per diferents mans, no? Però el 62, justament, quan es va desbordar la Riera de les Arenes, que d'alguna manera el que fa és limitar el barri, separar el barri, en definitiva, del que seria la part més de Terrassa, que no pas la part de Can Anglada, la masia justament havia passat en mans de l'Ajuntament de Terrassa, però no per la riuada, sinó simplement perquè dona la casualitat que va ser en aquella època en què va passar justament a ser propietat de l'Ajuntament de Terrassa. I l'Ajuntament de Terrassa, en aquell moment, la va cedir amb unes germanes, amb unes monges, que són de la congregació de les Germanes de l'Assumpció, que s'hi van instal·lar per donar serveis d'assistència social. Clar, en aquest moment tenia molt sentit, a més, donar assistència social en un barri que havia patit moltíssim la riuada, no? De pensar que avui, ara que hem vist el que va passar amb la Dana de València i ens horroritzem per la quantitat de morts, que diuen que són més de 220 morts, tot plegat, si recordem Terrassa i els nostres voltants, el nombre de morts va superar el miler. Clar, llavors, clar, quan ens hem d'horroritzar, però si suméssim tota la gent de desapareguts, seria una xifra que ens faria gelar el cor, perquè aquí a Terrassa, a l'època de la riuada, hem de pensar que no hi havia ni gossos d'aquests que busquen cadàvers, ni un servei, diguem-ne, molt especialitzats per trobar-los. Hi haver-hi centenars i centenars, inclús diria milers de persones desaparegudes que mai més se'n va saber res d'ells. Bé, doncs abans tenia sentit que hi haguessin unes germanes que donguessin aquest tipus de serveis en un barri que havia quedat, doncs, realment tocat.
La diríem que l'estructura és clàssica o és una...
És molt maca, l'estructura. Ja que parlem de patrimoni, aquí trobem un exemple de masia molt bonic. És la típica masia catalana, perquè ens entenguem. Està molt ben aixurada, és rectangular. Té el típic de la planta baixa, el pis superior i les golfes. També típic d'una masia catalana. També la coberta de teula, dues vessants, orientada al migdia. O sigui, tota una sèrie de característiques que podem trobar sempre en una masia, catalana. Té, en aquest cas, una porta d'entrada a arc de mig punt dovellat, també típic de les masies, els dos balcons també que normalment fan diguem-ne, acompanyament a aquesta porta al primer pis, i les típiques obertures de punt rodó de les golfes, que és on, diguem-ne, s'assecava el gra o s'hi posaven les patates o qualsevol cosa de les collites pròpies d'una masia, no? L'única cosa que no hi trobem en aquesta masia, i que és una llàstima, és que antigament tenia un rellotge de sol. amb les remodelacions es va perdre i avui no en queda cap traça. Ara, hi ha una cosa que sí que val la pena destacar des del punt de vista del patrimoni de la ciutat, que és el finestral gòtic que trobem justament al carrer on hi ha l'entrada, aquesta que he dit, al barri. O sigui, l'entrada principal de la masia, al costat d'aquesta porta, una miqueta amagat, hi ha una finestra gòtica. És molt bonica, val la pena mirar-se-la, però té una llinda amb capitells decorats, amb relleus, però té un problema. I és que perquè no es fes malbé, o bé se sapigui el motiu, no el sé ben bé, se li va posar una reixa de protecció o una reixa perquè, no ho sé, potser tingut un tres per aquella finestra, el motiu no el sé. Però aquesta reixa el que fa és que una peça de patrimoni tan important com aquesta quedi amagada, quedi amb una vista que costa d'apreciar els seus detalls. No? Jo crec que això, si es pogués, se lo bo seria poder treure aquesta reixa i que en poguéssim gaudir, no? Bé, penso que és una d'aquestes masies que val la pena d'anar-la a veure, de mirar-se-la bé. Ja dic, si podeu entrar, jo recomano molt d'entrar i anar al celler de la masia, perquè hi veureu lo típic que tenien aquestes masies grans. Hem de pensar que aquesta és una masia gran, o sigui, no és una masia petita, sinó que és una masia amb molts terrenys, o sigui, tenia una extensió molt gran de camps de conreu, de camps de cereals, de camps de fruiters, o sigui, tenia molt, molt, molt espai. Amb la qual cosa, clar, allà mateix, a la mateixa masia, tenien diferents molins. Molins pel vi, pel raïm, en aquest cas, i uns cups per poder tindre, doncs, el most. També tenien, doncs, el molí d'oli, molt típic també d'aquestes masies grans, on es feien el propi oli, i també molins de cereals, doncs, per temes de farines o per qualsevol altre tipus de peça que s'hagi de moldre per poder fer, doncs pa o per poder fer qualsevol altre tipus de menjars, en aquest cas, doncs, també pel si tenen dents o si tenen cabres o si tenen bous o el que tinguessin en aquella època.
Bé, doncs avui hem fet un passeig per la masia i l'ermita de Can Anglada. Ja ens ha dit el Santi que si la volem veure, que preguntem pels horaris, perquè està oberta al públic, però hi podríem també visitar, doncs, aquests raconets que ens estaves comentant, oi, Santi?
Jo ho recomano molt, de veritat.
Val. Doncs ho anotem en aquestes visites que podem fer pel patrimoni del Connectat. Santi, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Sergi, gràcies. Fins demà.
Adéu.
Adéu.
Fins demà.
Adéu.
Adéu.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Hola, em diu Rodri i m'agradaria escoltar Caritat Triste de Ana Mena perquè me recorda un viatge que vaig fer amb amics a la Costa Brava. Gràcies.
Quiero volverte a ver, estar así no me gusta, no me gusta, no. yo me haga la fuerte.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I a mi em pintaré cabells arrissats ben llargs per transformar en divertits aquells moments que no van ser-ho. Et pintaré un bigoti amb oli fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. Ja que no te'l puc pintar de veritat ben llarg per veure tu pel divertit, tu que no ho ets ni mai vas ser-ho. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Imaginaré que el viatge tampoc no va ser tan llarg. Imaginaré que era tan bonic, fins i tot tornaria a fer-lo. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. Per transformar en divertit tot allò que no va ser. Per transformar en divertit allò que recordo un llarg i trist. Tan llarg, tan trist, però que de fet tan no va ser.
A la tarda no et desconnectis. Connectar.
El Prat de Llobregat escalfa motors per una de les seves cites més esperades de l'any, la Fira Avícola, que arrenca demà divendres i s'allargarà fins diumenge. Avui a la secció de Cultura volem conèixer un detall, un dels elements protagonistes d'aquesta fira, el cartell, que ja es pot veure per tota la ciutat i que enguany representa el Pota Blava com un element tòtem. Per parlar d'aquesta proposta artística i conèixer els primers detalls d'aquesta fira que ja s'ha descobert, marxem fins al Prat. Allà es troba la nostra companya Rocío Santaufemia. Bona tarda.
Bona tarda. Tot preparat per la 51a edició de la Fira Avícola Raça Prat, que arriba un any més a la Granja de la Ricarda, un esdeveniment que enguany presenta diverses novetats, com és la presentació de la Fundació Pota Blava. Aquest projecte naixerà amb l'objectiu de garantir la continuïtat de l'Associació de Criadors de la Raça Prat i preservar la raça alhora que fomenta l'esperit comunitari. I és que la Fundació comptarà amb un patronat que haurà d'integrar representants institucionals, així com del món de la pagesia, la gastronomia i ciutadania pretenca. A més, estarà oberta a les aportacions d'entitats, empreses i particulars. Escoltem l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler.
Comencem a donar les primeres passes, començarem a obrir el període d'informació i de propostes per veure cap a on s'encamina, que ha de tenir aquest triple objectiu, diguéssim, no? D'una banda, preservar la raça de pollastre Pota Blava, d'altra banda, generar comunitat, també volem que sigui una fundació comunitària participada per la ciutadania, per les entitats, per les empreses, i això també es generi vincle comunitari i social, i d'altra banda, doncs, també posar en valor aquesta identitat nostra del pollastre Pota Blava.
D'altra banda, Mijoler ha anunciat un conveni amb Aena, que permetrà que hi hagi activitat econòmica a la Granja de la Ricarda. D'aquesta manera, aquest espai s'obrirà més enllà de la Fira Avícola per incloure un centre d'interpretació del territori amb una exposició i altres activitats per a entitats socials.
Hem arribat a un acord amb Aena, per tal d'un conveni que ens garanteix que puguem fer el que diem, sempre hem volgut dir al Museu del Prat, que serà una cosa que encara serà més que un propi museu clàssic com l'entenem, i que volem que sigui un centre d'interpretació del que és la nostra ciutat, del que és el Delta, del que és aquesta terra de fang, no? Del que és aquest equilibri territorial tan complicat entre infraestructures, ciutat, polígons industrials, espais naturals, el propi parc agrari, no? I que sigui també la porta del Delta, i que d'altra banda, doncs, es puguin celebrar activitats, no només la pròpia Fira Avícola amb el seu entorn, sinó també altres activitats relacionades amb el món de l'empresa i relacionades també amb el món de les pròpies entitats que hi puguin participar.
Una altra de les novetats d'enguany respecte a la fira és l'accessibilitat, perquè tothom hi pugui gaudir de forma autònoma si han incorporat un servei prèvia sol·licitud de préstec d'elements d'ajuda i protecció, com cadires de rodes, protectors auditius i bucles magnètics. Tot plegat s'ha donat a conèixer pocs dies abans que arrenqui aquesta fira, on les diferents entitats de la ciutat tindran un paper protagonista, des de la cultura popular, passant pels esports, la gastronomia i els comerços i empreses pretenques. I precisament un dels elements protagonistes d'aquests dies és el cartell de Fira Avícola, que sempre s'obre d'un pretenc o pretenca i que mostra el gran talent que hi ha al Prat. Cada any esperem amb ganes el moment de descobrir aquesta imatge, que ja es pot veure per tota la ciutat, com sempre, amb el Pota Blava com a protagonista, i a més enguany això va un passet més enllà, podríem dir, amb aquests cartells. Ara ho explicarem de seguida amb la Maite Travé, que és l'artista pretenca que ha fet els cartells d'enguany. Molt bona tarda, Maite.
Hola, molt bona tarda.
Explica'ns una miqueta el procés des del principi. Com va sorgir el fet de fer aquest projecte d'aquests cartells de la Fira Avícola?
Bueno, quan em van contactar amb mi i em van donar no, aquesta possibilitat de fer-ho. Bueno, vaig partir de la idea de la raça Pota Blava com a animal tòtem de la nostra ciutat, i el que, no, a partir, al voltant d'ell generem tota una sèrie d'activitats, de pràctiques socials i culturals, i llavors això em remetia a l'animal tòtem. A partir d'aquí vaig començar a desenvolupar la idea, fins a arribar, doncs, a la imatge final, que era, doncs, dotada d'aquest simbolisme també místic, a través de les plomes de l'animal, doncs, condensar-ho en aquests símbols que he generat per la imatge.
De fet, tu ens ho explicaves, ets un artista visual i tot aquest procés ha començat fent a mà, no?, un prototip, no?, diguéssim, del que finalment podem veure en digital en aquests cartells. Explica'ns una miqueta com ha sigut tot això.
Doncs aquesta idea d'inici era utilitzar les plomes reals dels animals, d'aquestes que havien recollit, no, la granja, les plomes que perden els animals, i a partir d'aquí construir doncs un mandala, podríem dir, amb una forma circular, amb aquestes plomes, i condensant doncs aquesta idea de la ploma com a referència a l'animal i també aquesta base espiritual o mística que condensa també doncs, no, la idea d'animal tòtem. I bueno, a partir d'aquí vaig veure que el color de les plomes no em servia per explicar la complexitat de les tres imatges i l'essència, no, de les imatges, del simbolisme, i llavors vaig treballar al final amb suport digital. Aquest va ser doncs l'eina essencial per aconseguir aquestes imatges.
De fet, ja ens ho comentaves, la simbologia és molt important en aquests cartells. Tenim el cartell de Fira Avícola, tal com ens explicaves, amb aquesta rodona, amb aquest bota blava, però després també, si parlem de la mostra d'entitats i de l'espai gastronòmic, també té molt a veure, no?, tant les plomes escollides com les formes que fan amb aquestes figures.
Sí, el cercle fa referència al gall, amb aquest simbolisme del cercle, de l'infinit, de l'inici d'un nou dia, no? Quan canta el gall és l'inici d'un nou dia, de noves possibilitats de fer les coses, també remet al sol, al moviment de transformació, o sigui, és l'evolució en definitiva. Llavors, per la mostra d'entitats he agafat com a element simbòlic el quadrat i les plomes del pollet, i doncs aquí doncs fa referència doncs al quadrat, a la base, a l'estabilitat, a la fermesa, i llavors que fa referència, doncs jo volia fer referència com a la societat i a la base de les entitats, la importància que tenen i que és la base, l'estructura de la societat. I fent referència doncs també al pollet com a doncs aquest, no, el naixement, la família, la germanor, i la importància doncs d'aquest fer doncs amb il·lusió, no? Amb renovació d'energies en una entitat. Llavors eren com els dos elements simbòlics que he treballat per a la mostra d'entitats.
I després tenim l'espai gastronòmic amb aquest triangle, no? En aquest cas amb les plomes blanques de la gallina.
Sí, exacte. En aquest cas, el triangle fa referència doncs a l'equilibri, a l'harmonia, i és el símbol de l'alquímia. I en aquest cas, doncs, pues, l'espai gastronòmic és fer alquímia a través de, no, de la gastronomia, i també doncs la gallina també fa referència a la nutrició, de l'esperit. Llavors, eren com dos referències simbòliques que unides pues, tenen aquesta potència per la imatge de la gastronomia, en aquest cas.
Fins ara t'he preguntat com la Maite artista, però també com a pretenca, què significa per tu haver pogut col·laborar amb la Fira Avícola, amb les teves creacions, un esdeveniment de ciutat tan important com aquest, que ja portes 51 edicions.
Sí. Doncs amb molta il·lusió, en realitat, perquè ja era una idea que tenia fa molt de temps, perquè, bueno, feia molta il·lusió, doncs, que com... Era un repte, no?, perquè el meu treball va per un altre lloc, però era com puc traslladar aquests imaginaris propis per crear una imatge per la fira. O sigui, ha estat un repte i ho he agafat amb molta il·lusió.
De fet, també ho hem parlat amb l'alcalde, cada any durant tota la seva història els cartells de Fira Avícola els fan pretencs i pretenques. Creus que això també pot ajudar a motivar el jovent, no?, que estan començant en el món de l'art, el fet de veure com projectes com aquests compten directament amb ells?
I tant, i tant. Jo espero que continuïn apostant i per gent d'artistes del Prat i sobretot que motivant als artistes joves, creadors i creadores joves, i que o sigui, això ha de servir també per la imatge que pugui transformar, no? Cada any sigui un repte nou a partir del creador que l'agafi.
Aquest relleu generacional que parlaves precisament amb els pollets de les mostres d'entitats, doncs també amb el talent local. Maite Travé, moltíssimes gràcies. Estarem ben pendents també de tot el que facis i et veurem per la Fira Avícola.
Moltes gràcies. Igualment que vagi molt bé la Fira. Acabo dir-hi.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Bé, doncs us hem de dir adéu, per avui és tot, i ens quedem amb aquesta proposta. La Fira Avícola del Prat comença demà divendres, però s'allargarà fins diumenge, o sigui que teniu el cap de setmana. És una bona proposta, la deixem aquí. Demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda fins aleshores, acabeu de gaudir del que resta de jornada. Adéu-siau.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa,
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat,
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat,
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà,
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona,
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Sentits, dibuixant un perfil poc visual, com un satèl·lit orbitant dins un forat negre. Tots els camins et guiaran a un punt de no retorn, d'on naixerà una llavor, un nou punt de partida. Volarem entre el cel i l'infern, inerts al pas del temps. I serem fills del mar, serem fills del vent, serem fills de l'aire, de l'aire. Serem fills del foc, serem fills dels pares que no hi són.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. 'Cause all of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.